Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, excés de sensibilitat. El terme persones amb alta sensibilitat el va introduir la psicòloga clínica nord-americana Elaine Aron, que va investigar sobre el que li passava a ella mateixa. Parlem d'alta sensibilitat quan una persona té el sistema neurosensorial i perceptiu més desenvolupat que la resta. Això implica que el seu sistema nerviós reacciona davant del més mínim estímul. Una persona així, explica Aron al seu llibre El don de la sensibilitat, s'adona dels nivells d'estimulació que passen inadvertits per als altres pel que fa als sons, imatges o sensacions físiques subtils. Aquesta apreciació més fina de les coses subtils porta a ser més intuïtius, és a dir, que estem més informació que s'elabora de manera semi-inconscient o inconscient. No tot, però, són flors i violes en aquestes persones altament sensibles, com hem dit i repetit a l'ofici de viure durant més d'un programa els darrers anys. L'excés de sensibilitat pot fer molt de mal i Meritxell García, que avui ens acompanya, diu que la paraula sensible té per a moltes persones una connotació negativa. Ser sensible s'associa a ser feble, anar pel món amb un mocador, plorant per tots els racons. On és, doncs, la realitat d'aquest tret característic d'algunes persones? Són afortunades o malaurades? Diu Oriol Ginestà, professor de ioga i que avui ens acompanya a l'ofici de viure presentant el seu llibre Un clar al bosc, que l'alta sensibilitat pot inspirar moltes persones i que la sensibilitat no és un problema que s'hagi d'amagar o canviar, sinó una invitació a sentir-la profundament, a sentir la profunditat de la nostra existència. Avui a l'ofici de viure, excés de sensibilitat.
Meritxell García. Ser sensible és ajupir-me a recollir unes fulles perquè el color vermell que tenen em produeix un somriure.
Me llamo Teresa Dandín y soy presidenta de la Asociación Catalana de Personas con Alta Sensibilidad. La alta sensibilidad es un rasgo del temperamento y de la personalidad descrito recientemente en el ámbito de la psicología. El sistema nervioso de una PAS, que es como se designa habitualmente este tipo de personas, procesa la información del entorno con un poco más de complejidad y profundidad, y eso le permite captar más matices en los estímulos no solo físicos, sino de otro tipo, como sociales, emocionales, etc. ¿Podríamos decir que las PAS son excesivamente sensibles? La verdad es que si la persona que posee este rasgo se sabe gestionar bien, es algo que puede aportarle mucho, más que una desventaja. ¿En qué sentido? Bueno, las PAS en general suelen ser personas profundas, observadoras, reflexivas, con un gran sentido de la responsabilidad y de la ética, y dotadas de una gran intuición. Por otro lado, la facilidad para captar matices convierte a las PAS en personas perfeccionistas, con atención al detalle, con una gran creatividad y con facilidad para entender sus propias emociones y las de los demás. En este sentido, las PAS suelen ser personas con mucha empatía que funcionan bien en las profesiones de servicio a los demás. Eso sí, un sistema nervioso que procesa tanto estímulo necesariamente también se satura y se agota un poco antes. Por eso, para una persona altamente sensible, es vital aprender a reconocer cuando tu sistema nervioso se sobreactiva mucho y realizar un buen autocuidado, descansar cuando sea necesario, realizar actividades que relajen el sistema nervioso, meditación, deporte, actividades artísticas. Cuando esto se cumple, cuando una PAS se cuida bien, uno nunca es demasiado sensible, más bien al contrario. Cuentas con un gran potencial para desplegar en tu vida. Si lo pensamos, no en vano, muchos de los artistas, pensadores o líderes espirituales de la historia han sido excepcionales precisamente por poseer este rasgo de la personalidad.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure, accés de sensibilitat. Meritxell Garcia, coach de vida i de nutrició integrativa, experta en empatia, escriptora, autora de El arte de la empatía, Aprende del poder de tu sensibilitat. Meritxell, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Gaspar, gràcies.
I l'Oriol Ginestà, músic, professor de ioga, terapeuta musical i apassionat de la natura i de les històries que hi habiten. Els seus concerts fusionen la cançó d'autor i la teràpia i després de diversos discos publicats s'endinsen nous camins creatius amb la faula Un clar al bosc, que ha publicat Coma Negra. Benvingut, Oriol.
Hola, gràcies.
Una faula per inspirar persones altament sensibles. D'on neix aquesta faula?
Aquesta faula neix fa tres anys, neix d'un impuls espontani d'estar transitant una època de la vida molt plena de canvis. Neix de despertar un dia al dematí ple d'angoixa i abocar-la compulsivament i després anar-la refinant aquests últims tres anys.
És per inspirar, dius, persones altament sensibles, entre els quals ets tu?
Sí, suposo que sí. Suposo que sí.
Quan vas descobrir que eres altament sensible?
Doncs no fa molt. Diria que farà 5-6 anys, no molt. Vaig tenir la sort de trobar uns vídeos pel YouTube de la Karina Zegers, que és la presidenta d'honor de l'Associació Espanyola d'Alta Sensibilitat, i escoltar unes entrevistes seves. Jo no havia sentit mai a parlar d'això. I, bueno, va ser una sorpresa molt gran el fet de que unes persones parlessin i expliquessin característiques que jo
teves
amagava i que no imaginava que hi pogués haver molta gent i que inclús hagués estat testat científicament i que estés explicat, no? No en sabia res i va ser algo molt, molt bonic, va ser com un renaixement quasi bé, sobretot al mirar el passat, tot el que havia sentit i experimentat, tot no, però gran part, doncs va agafar un altre aire, es va encaixar d'una altra manera dins meu i va ser bastant alliberador. I la idea és posar el meu granet de sorra amb aquesta història també, no? Per si algú que té interès sobre aquest tema pugui llegir el llibre i tant de bo se senti inspirada, inspirat a conèixer més sobre aquesta característica tan bonica d'algunes persones.
El llibre ens parla d'un protagonista, Kaiso, que interactua constantment amb la natura, que ha patit molt dolor al llarg de la seva vida i que troba alguns personatges que l'ajuden a entendre que el que li passa no és dolent. Ens quedem-nos amb aquesta frase, el que li passa no és dolent. Jo, perquè penso que val la pena introduir aquest matís en la línia del que ens comentava també Teresa Nandín en començar, no estem parlant d'un excés de, no estem parlant tampoc d'un trastorn, estem parlant d'un tret de personalitat que té molts aspectes positius.
Sí, de fet la seva descobridora, l'Ayn Aron, el defineix com un tret de la personalitat neutre. Llavors dependrà molt de com l'enfoquem, de com el desenvolupem, de com l'integrem, de com l'expressem. I pot ser, doncs, que ens aporti coses molt boniques a la vida, o pot ser, doncs, que el neguem, que ens bloquegem i que tinguem dintre nostre algo que mai sapiguem com encaixar i que sempre ens provoqui cert malestar.
Llegim-me, un clar al bosc. Durant molt de temps havia lluitat per alliberar-se d'aquella angoixa. Pensava que hi havia alguna cosa en ell que potser no estava bé. Quantes persones hem sentit que hi havia alguna cosa dins nostre que no acabava de rotllar? I quantes persones han constatat o hem constatat en veure els trets de personalitat que defineix també l'Ayn Aron que ens hi sentim identificats o identificades? Sí, és com un reconeixement.
Sí, sí. Per això tot aquest treball de difusió que fan les associacions, els professionals, els llibres, la gent, cadascú a la seva manera, crec que és molt important, perquè a mi em sembla que hi ha molta gent que no coneix aquest tret de la personalitat i que el saber-ho podria fer que la seva vida fos completament diferent.
Has escrit també, Oriol, durant l'adolescència havia amagat la seva sensibilitat fins a ofegar-la del tot. Has conegut també persones que han amagat la seva sensibilitat? Més homes, no sé si més homes que dones?
Jo mateix, quan penso en la meva adolescència, doncs reconec èpoques en què, bueno, t'esforces en ser d'unes maneres que passat el temps ja no fas aquest esforç, no? Però que en el seu moment de buscar el teu lloc a la societat, de buscar-te una miqueta interiorment, o almenys començar, perquè no s'acaba mai, doncs intentes encaixar en llocs que per tu no són naturals, però veus que tothom s'hi relaciona i fàcilment, i acabes doncs adquirint hàbits, a vegades conductes que estàs bloquejant realment la teva part més natural.
Què en pensa de tot el que està sentint la Meritxell García? Recordem que l'Ofici de Viure, que si esteu, els oients i les oients de l'Ofici de Viure, si esteu interessats o interessades en el tema, tenim altres programes que hem fet ja fa anys sobre l'alta sensibilitat, que podeu trobar al web de Catradio, catradio.cat. Fins i tot n'hi ha algun de alta sensibilitat i empatia, aquí la Meritxell té moltes coses a dir, i també sobre creativitat i alta sensibilitat. La Meritxell es troba en un entorn, dedueixo que bucòlic, perquè aquests ocells que estem sentint de fons no són de l'estudi de Catalunya Ràdio, vull dir, no són de la Diagonal de Barcelona, però sí que són del lloc on es troba la Meritxell. És l'avantatge de fer una connexió telemàtica, oi, Meritxell?
Sí, tant. Doncs estic a la natura, que és el lloc on em permet descansar i relaxar el meu sistema nerviós. Escoltava l'Oriol, que explicava com va descobrir que era altament sensible, i crec que és un moment de canvi, no?, per moltes persones que descobrim l'alta sensibilitat, perquè durant molt de temps a la vida no acabem d'encaixar que hi havia trets de la nostra personalitat que potser eren diferents, que ens feien sentir d'alguna manera diferents als altres. I per mi també descobrir-ho va ser un punt d'inflexió, perquè vaig començar a entendre que el meu sistema funcionava d'una altra manera, que jo necessitava temps doncs, d'aïllament, de relax, de connectar amb la natura, necessitava doncs, poder trobar els meus espais, crear unes rutines d'hàbits saludables. I crec que moltes vegades el que ens trobem és que en el dia a dia tot va molt ràpid i aquesta sensibilitat a vegades doncs, no té un camí per poder sortir de manera natural. A mi em passava molt sovint que de la tensió o de no poder expressar els meus sentiments o els meus pensaments en el moment, doncs tenia aquests atacs de plor o d'emoció perquè no podien sortir en la vida diària, i aprenent a gestionar-los i aprenent a entendre què és el tret, que al cap i a la fi és una percepció fina a través dels sentits, tenir una sensibilitat sensorial elevada, que això ve doncs, de la mà dels sons o de les olors o de les emocions de les persones, inclús de l'empatia, de poder connectar emocionalment amb una altra persona, no només des d'una part conceptual d'entendre la seva situació, sinó també de sentir les persones quan entrem en una sala. Llavors, tot això, tots aquests estímuls, és una cosa que al principi, quan no sabem d'on ve i què és, doncs ens costa de gestionar, perquè pensem que tothom és igual que nosaltres i no entenem com els altres, doncs potser hi ha coses que els hi rellisquen més que nosaltres, i que quan entenem aquesta diferència a nivell de procés, a nivell de processament profund de la informació i d'aquests estímuls, fa que puguem gestionar millor aquesta sensibilitat. I per una altra banda, jo crec que la sensibilitat és un tret que no és ni negatiu ni positiu, no? És neutre en el sentit de que tot depèn de com nosaltres veiem la realitat. La realitat no és com és, perquè no hi ha una objectivitat sobre la realitat, sinó és com la veiem. I, evidentment, doncs, l'alta sensibilitat porta avantatges i inconvenients, però, per exemple, en el nivell de les olors, no? Persones que puguin tenir una sensibilitat olfactiva, doncs és una cosa fantàstica quan estàs a la natura, quan estàs en un camp de lavanda i aquesta olor de lavanda et penetra. I potser no és tan positiu quan vas al metro a l'estiu i tothom doncs, sua, hi ha diferents olors, hi ha gent que està menjant, no? Per tant, no és el fet de tenir un olfacte fi el que canvia, sinó la situació o el context en el que estiguis, que faci que aquestes, doncs, aquestes olors, en aquest exemple, puguin ser-te més agradables o menys. Llavors és un tema de gestió i és un tema d'entendre què és el que ens passa i per què ens passa, i també posar uns hàbits allà fora saludables que portem a la nostra rutina i que ens permetin tenir l'espai que necessitem i gestionar tots aquests estímuls de manera controlada i gestionada, que estiguin adaptats a com som nosaltres i què necessitem en cada moment.
Carl Gustav Jung. Les persones sensibles estan més influenciades pel seu inconscient, que els dona informació de màxima importància. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling.
Ha escrit Oriol Ginestà a Uncle al Bosc. La Teresa és una dona d'edat avançada, una de les que es troba en Cais o pel camí, el protagonista, i li diu això: no sé què busques, sóc gran i no hi ha cap raó perquè em facis cas, però intueixo que tens por de trencar-te. No és així? Commogut, en Caiso no va saber què contestar. Si alguna cosa he après en la meva llarga vida, va prosseguir la Teresa, és que la fragilitat pot convertir-se en una gran fortalesa quan hi ha acceptació i amor. A partir de la teva experiència, què els diries als oients i a les oients que se sentin massa fràgils o que tinguin massa, entre cometes, sensibilitat o un excés de sensibilitat?
Bueno, és difícil, no?, poder dir unes pautes genèriques, evidentment.
No, sí, no, explicar, però... sí, compartir la teva experiència.
Sí, sí. Puc explicar el que a mi m'ha funcionat. A mi el que m'ha funcionat és fer el que sentia. I això pot sonar com a molt simple o molt... que fàcil, no? Però, per exemple, seguint el camí de la música, seguint el camí del ioga, de les teràpies que espero en me moc, doncs no sempre ha sigut fàcil, però he provat fins a més de 20 professions diferents. Però és que no em funcionava res i no em trobava ben lloc. Fins que no he decidit realment fer el que a mi em sentia bé, fer el que a mi em feia sentir bé, doncs res no ha començat a encaixar. Però també hem d'entendre que, bueno, com amb tota la vida, no? No és un lloc, no és un fer unes coses per arribar a un lloc i després tot estarà bé, sinó és un aprendre a gestionar el dia a dia. Parlava abans amb Meritxell dels hàbits, crec que és molt important els hàbits, i per exemple, la meva experiència dels meus hàbits diaris, setmanals, mensuals o estil de vida, es resumiria en que tinc uns hàbits preventius. I això pot sonar una mica com, ui, quin rotllo, no? Però tampoc és tan...
Què vols dir? Què vol dir, hàbits preventius?
Doncs que ja no esperes estar en una situació molt intensa i de molt malestar per llavors fer alguna cosa, no? Aprendre a veure-ho venir una miqueta estructurat, conèixer-te, i això no sempre és xulo, perquè a vegades que la gent organitza uns plans molt bonics i tu aquell dia has passat dos o tres dies de molta feina, intensitat, i dius, pues ho sento, no puc venir, no? I això seria un hàbit preventiu, quan una part de tu voldria, venga, anem allà i que segur que estarà molt bé, però sents dins teu que necessites descansar. Doncs recomanaria a la gent una miqueta això, que seguís el seu instint una mica i que adquirissin alguns hàbits preventius.
Clar, perquè sí. Tot això, suposo, si ara escoltarem la Meritxell, suposo que et refereixes, Oriol, al fet que les persones altament sensibles percebem més estímuls i, per tant, hi ha el risc de saturació, no? I dius, home, si porto ja tres dies amb molts estímuls, més estímuls no em convenen, no? Al contrari.
Exacte, estava parlant de... Per mi, personalment, és el tret que més trobo que em dificulta una miqueta a vegades les relacions socials, que és com la sobrecàrrega d'estímuls, no?
Clar.
Per mi és el que reconec més profundament que he de gestionar, cada persona igual és diferent, i llavors doncs, adquirir aquests hàbits preventius de descans, d'anar a la natura com la Meritxell i de fer aquestes cosetes que tornen a posar en un punt on pots tornar a enfocar-te des d'aquesta neutralitat, no?
Sí, Meritxell, endavant.
Sí, bueno, quan hem començat la conversa sobre fragilitat, no? Per mi l'alta sensibilitat és com un diamant, d'alguna manera. Aquest diamant és fràgil perquè si cau es trenca, però també és un dels minerals més durs que hi ha. I, per tant, crec que ens permet agafar doncs, aquesta fragilitat, que no és debilitat, i que ens permet tirar endavant amb una motxilla de recursos i d'habilitats. El fet de poder sentir els estímuls, sentir-ho tot, fa que tinguem també més informació i això fa que la puguem utilitzar al nostre servei pel nostre benestar. I el que deies, Oriol, sobre els hàbits preventius, jo li dic rutina de manteniment una miqueta, no? Per poder anar generant aquest ambient, aquests hàbits que em permetin afrontar les situacions des d'un altre espai. Crec que també que és important que distingim, no? Hi ha un 30% de les persones altament sensibles que són extrovertides i hi ha un 70% que són introvertides. Llavors, doncs segurament les persones introvertides necessiten més aïllament, més trobar aquest espai i la interacció social doncs és una cosa que drena d'alguna manera l'energia. Però per les persones extrovertides, que jo em trobo en aquest 30%, és una arma de doble fil, perquè està socialment en àmbits socials, no? I està en haver doncs és algo que ens emplena, però d'una altra manera també ens drena l'hora i ens costa determinar on està el punt. Llavors crec que és important que encara que estar en ambients en el que hi hagi interacció amb persones ens pugui aportar coses, que tinguem clar quins són els nostres propis límits personals i fins a quin punt estem disposats doncs, a estar exposats a certes situacions i què necessitem per tornar a emplenar aquest tanc d'energia que és tan necessari.
I com ho saps, Meritxell, quan has de dir prou, quan has de parar, quan has de desconnectar?
Doncs el cos jo crec que et va donant com unes alarmes, no? I per cada persona pot ser que siguin diferents. Però per mi, per exemple, doncs ja començo a estar cansada o ja noto que l'energia comença a baixar o ja noto que el cap se me'n va cap a una altra cosa o que estic parlant amb una persona i ja no estic present perquè realment estar present em desgasta de tal manera en aquell punt que ja començo a notar que necessito retirar-me. Llavors, crec que cada persona ha de fer un exercici d'atenció i d'observació d'aquestes senyals naturals que tenim i que realment ens donen aquest peu per dir en aquest moment he de parar. Perquè si no paro, arribes en aquest moment de sobresaturació que ja és massa tard, ja estem en un moment en el que estem desbordats i, per tant, tornar a un punt de balanç és molt més difícil que si anem veient aquestes senyals d'alarma que el cos ens va donant i que per cada persona és diferent, però que conforme posem atenció anirem trobant aquestes senyals conforme van venint i podem evitar arribar a un punt de sobresaturació que realment és més difícil tornar a l'inici.
Sí, i et sobresatures, Meritxell, també us ho dic per exemplificar-ho, no? Per oients que sí. Sigui la primera vegada que senten parlar d'aquest tret de personalitat, doncs, per exemple, perquè pots estar tranquil·lament en un dinar familiar passant-ho bé, o familiar o el que sigui, no? Un dinar, i el teu cervell està processant molts estímuls a la vegada, amb la qual cosa, al cap d'una estona, està més cansat, no? Segons Elian Aron, que altres cervells.
Clar, jo sempre dic que per una persona altament sensible, una conversa en realitat són 20 converses, no? Perquè tu estàs sentint les paraules que diu aquella persona, però també estàs llegint el seu llenguatge corporal, també estàs notant com es sent cada persona a l'habitació, també estàs veient en l'ambient, si estàs a casa de la teva mare i ha canviat un quadre, estàs veient totes les diferències de l'última vegada que hi ha sigut. Per tant, tota aquesta informació en realitat és com si et vingués de cop i has d'anar filtrant, has de tenir aquesta atenció selectiva per intentar gestionar tot aquest, tota aquesta carretada d'informació que està venint de cop. Llavors, si això ho gestionem i tenim doncs, els nostres hàbits saludables, aquest manteniment, no? Aquests hàbits preventius que deia l'Oriol, doncs podem gestionar-ho millor quan ens hi trobem. Però, de totes maneres, sempre és un cúmul d'informació que ve alhora i, per tant, podem notar que en el cos doncs, anem defallint d'alguna manera, no? Que l'energia baixa, que ens comencem a sentir cansats, que realment tenim ganes de retirar-nos. No? I aquestes senyals d'alarma són el que hem d'estar atents per poder preservar aquesta energia i mantenir-nos en un estat òptim.
Oriol Ginestà va fent que sí amb el cap, va sentint, suposo que t'hi sents identificat amb tot el que explica la Meritxell.
Sí, sí, ho explica superbé i m'agrada com ho explica, sí. I pensava en això que diu de mantenir l'enfoc, l'alarma quan ja te sents que et comences a carregar, que perds aquesta capacitat de concentrar-te, de que se te'n va al cap a tots els molts estímuls que reps i no pots mantenir l'enfoc, doncs a la vegada crec que és una de les coses més útils per portar la sobrecàrrega, no? La capacitat de mantenir-te enfocat, enfocada en l'instant, en saber discernir una mica els estímuls que et vinguin, deixar-los fer i mantenir-te en el que sigui necessari en el moment només.
Llegim Oriola, un clar al bosc. En aquesta faula que has escrit i que, com dèiem, estem presentant avui, ha publicat l'editorial Coma Negra, amb pròleg de l'amic Francesc Miralles. T'has passat la vida allunyant-te de tot el que estimaves i saps què? Saps per què? Perquè dubtes que mereixis ser estimat. És aquest el quid de la qüestió en aquesta faula o en la vida en general?
Bueno, has tocat aquí algo bastant profund. És possible que hi hagi bastant de pes en això que acabes d'esmentar. El no sentir-te sempre integrat, integrada en entorns habituals o comuns de la societat, doncs t'acabes muntant, malauradament, històries o pel·lícules o hàbits que no sempre són bonics i no sempre són positius. I algunes idees, algunes creences poden germinar dins teu i acabar fent-te creure que no mereixes estar amb la gent perquè ets una persona rara, perquè ets una persona que ets difícil, ets maniàtica, ets tiquismiquis. I clar, portar això, travessar aquest petit desert fins a tornar a trobar la confiança i tindre la paciència i les ganes de trobar gent que es relacionin en el teu mateix nivell, doncs no sempre és fàcil, no? Però sempre, sempre val la pena.
Sentir-se també, Meritxell, m'imagino que tu també t'hi has sentit més d'una vegada en el passat, entre cometes, un bitxo raro.
Sí, tant, no? Però jo crec que això és una cosa curiosa, és perquè realment comparem els altres amb com som nosaltres i llavors, clar, ens sentim que estem fora de lloc, però en realitat és com si valoréssim l'habilitat d'un peix per pujar un arbre. Doncs els peixos no pugen als arbres, però poden fer altres coses, no? Poden nedar, no? Poden fer un altre tipus d'activitat. Llavors jo crec que el que ens passa a vegades en ambients socials, no? o en situacions en les que no ens sentim còmodes, com per exemple quan ens sentim vigilats, no?, en un examen o quan estem passant una prova, això és una cosa també molt habitual entre les parts, doncs sentim que els altres tenen un altre tipus de percepció sobre la situació. Llavors crec que en el moment en què entenem per què som com som i com funciona doncs el nostre cablejat neurològic, no?, i com ens enfrontem a aquestes situacions, crec que cada vegada ens anem sentint menys bitxos raros perquè som capaços de gestionar les situacions i no reaccionar a les situacions, no? Moltes vegades quan no estem preparats per estar en una situació concreta tenim una reacció emocional perquè realment no sabem gestionar això des d'una part més reflexiva, més tranquil·la, perquè l'emoció porta les regnes d'aquella situació. Llavors crec que gestionant això i aprenent, no?, com som i fent aquest manteniment, doncs podem estar en situacions que potser fa anys ens semblaven inaudites, perquè al final les situacions incòmodes també van canviant en el temps, no?, o els elements que ens sobresaturen van canviant. Potser en un moment doncs a mi em sobresaturava molt anar a un centre comercial i veure moltíssima gent i ara doncs potser simplement no vaig cada dia, però quan hi vaig doncs això no és un estímul que em sobresatura perquè ja ho he anat gestionant i m'he anat adaptant a aquest tipus d'ambient.
Sí, no m'imagino l'Oriol Ginestà anant a molts centres comercials, no?, amb hora punta, no? Ha de dir, mira, vaig a passar-m'ho bé un dissabte a la tarda a disfrutar de l'ambient, eh?
No.
Ara fa un somriure de escepticisme.
Però puntualment també m'agrada, evidentment, sí. Però has de saber trobar el moment i la mesura, no?
Sí, estàs d'acord amb el que podem deduir de les paraules de la Meritxell, no? Que és que cada cop has d'afrontar, entre cometes, menys situacions incòmodes, o perquè les situacions són les mateixes, diguem-ne, però ja no són tan incòmodes com abans.
Sí, estic d'acord, perquè intentaré posar un exemple, no?, de la persona que acudeix a una reunió social X i que rep tots aquests estímuls i que ha passat un dia intens i que al mig de la reunió doncs veu que no es pot concentrar, no se'n pot anar, li molesten les llums, la veu forta, etc. No? I la mateixa situació de la persona entenent, sabent per què li passa allò, ja ho canvia tot. Ja ho canvia tot. Ja no té forces, ja, tu ja t'entens. I bueno, si has fet el treball de respectar-te, dius, vale, interiorment pots tindre la petita conversa de avui no estic esplèndid, em puc quedar tranquil·lament per aquí, saps? I vaig gestionant les cosetes, no passa res, ja descansaré. Però, en canvi, si no coneixes el tret, si veus que tu et va passant això repetidament i no trobes la manera d'encaixar-ho, doncs crec que llavors és una miqueta... Bueno, és molt més difícil, no?
Clar, sí, es tracta, com dius, de tenir la informació.
Clar.
I després, un cop ho saps, és un descans, és un alleujament, et treus un pes de sobre, eh?
Sí, sí.
I ja està, no hi ha tampoc ni... Aquí no hi ha ni teràpies, ni cursos de 3 mesos o de 3 anys en què s'hagi de fer un treball, eh?
És que no ens oblidem que tinguis o no tinguis el tret de l'alta sensibilitat, no deixes de tindre les necessitats bàsiques de qualsevol persona. Qualsevol persona té aquests tarannàs de que es pot sobrecarregar, de que es canse. Igual no ho tenen tan marcat, però en general tothom necessitem hàbits saludables, no?, per estar bé. Llavors, vale, ets persona altament sensible, aprèn del tema, perquè és possible que necessitis una miqueta més de coses que la majoria de la gent, però no són coses que, al meu entendre, no necessite i no li puguin anar bé a tothom.
El ioga aquí deu haver estat molt útil, no?, per descarregar el sistema nerviós.
El ioga per mi ha sigut cabdal. Més que res per la idea de veure que hi ha entorns, que hi ha persones que poden gestionar això, no? Perquè a vegades creixem en entorns on no hi ha la sensibilitat present, on la sensibilitat és menys tinguda, és mal entesa, on tot això està invisible, no? I llavors moure tant ambients, pues com el ioga, tot i que el ioga també hi ha de tot, no? Però bueno, doncs t'ajuda a desenvolupar-te com a persona, no? Per exemple, jo em puc posar a vegades nerviós o no saber com reaccionar amb 3 o 4 persones o 5, però si em poso davant d'una classe jo és un 20 i pico, o davant d'un concert o són 50 persones, com que estic molt enfocat, doncs no, m'hi sento molt bé.
Sí, Meritxell, pots afegir alguna cosa?
Sí, no, això que dius, Oriol, molt interessant, no? I jo crec que és un tema d'entrenar l'atenció selectiva. Crec que en els ambients en els que ens sentim molt còmodes, doncs en el teu cas potser és ioga i la música, no? En el meu cas doncs és fer coaching, no? Fer sessions o portar grups, doncs crec que quan enfoquem l'atenció fa que tota la resta d'estímuls queden en un segon pla. I això és una cosa molt interessant d'entrenar per les persones altament sensibles, però per a qualsevol persona, que és focalitzar l'atenció en una cosa i que, per tant, captis tots els estímuls, però només d'aquella cosa. Llavors, això fa que tot l'altre, d'alguna manera, baixi de volum i siguis capaç doncs, d'enfocar la teva atenció, la teva acció, no, el teu discurs cap allà. I el que comentaves del ioga també, molt interessant, perquè el ioga ens ajuda també a canviar el sistema nerviós de simpàtic a parasimpàtic, ens ajuda a relaxar-nos i a fer to muscular del nervi vago, no sé com es diu en català.
Sí,
però,
nervi vaga.
Nervi vag també, d'acord.
Vaga, no?
Doncs ens ajuda a fer aquest canvi, no? D'estar actius i estar en ple rendiment, a baixar doncs aquesta energia i poder relaxar-nos. I crec que per les persones altament sensibles, el ioga o aquest tipus d'activitat física, que no només és físic, però també hi ha una part espiritual o mental de controlar o gestionar els pensaments, ens ajuda molt a fer aquest canvi, no? D'estar actius a estar relaxats.
Sí, m'agradaria aquí només posar super d'acord, eh? El simple apunt de que quan parlem de ioga i parlem d'entrar en aquest estat, doncs que seria una mica de freqüències alfa de la ment, no? I parlem del ioga, doncs que hi ha molt ioga que és una miqueta al revés, que és molt estimulant pel sistema nerviós i hi ha persones amb sensibilitat que poden no entrar-hi, així que també si busquen ioga, que busquin un tipus de ioga adequat.
Jerome Kagan, hi ha un patró neurològic comú entre persones introvertides que consisteix a tenir un sistema nerviós altament sensible.
Tot i que hem dit que a l'Ofici de Viure hi hem dedicat ja uns quants programes al llarg de tots aquests darrers anys a l'alta sensibilitat, aquest tret de personalitat del qual estem parlant avui a l'Ofici de Viure a partir del llibre d'Oriol Ginestà, Un clar al bosc, que ha publicat Coma Negra, i també tenim present, evidentment, el llibre de la nostra convidada, de la Meritxell García, El arte de la empatía, aprende del poder de tu sensibilidad, anem a repassar algunes característiques de la persona sensible. Tenen, segons Elian Aron, una mica la mare, com si diguéssim, d'aquest tret de personalitat, no?, qui el va detectar i explicar. Tenen una estreta, la persona sensible té una estreta connexió amb el seu propi inconscient i també amb la dels altres. I aquesta connexió es mostra en forma de somnis molt viscuts. Són persones amb una rica vida interior, acostumen a considerar-se persones espirituals, va dir Elian Aron, com que ho processen tot amb més profunditat, també ho fan amb els seus propis defectes, per tant són sensibles a la crítica, acostumen a ser perfeccionistes, també són més sensibles al tabac, al fred o a la calor, als medicaments, a les drogues, a l'alcohol, senten les emocions, tant positives com negatives, de manera més intensa i reaccionen també més intensament davant dels fets positius o negatius. Capten amb més subtilesa els diversos matisos, no?, que és un tret del qual ja hem parlat abastament durant aquesta estona, aquesta percepció més esmolada. Tenen una consciència més gran del seu propi estat emocional i no és rar que siguin persones creatives. De fet, avui estem amb dues persones creatives a l'Ofici de Viure, molt creatives. Diu Elian Aron, al llibre El don de la sensibilitat, que les PAS perden força més temps intentant inventar solucions als problemes humans simplement perquè són més sensibles a la gana, al fred, a la inseguretat o al cansament. Les PAS són escriptors, historiadors, filòsofs, jutges, artistes, investigadors, teòlegs, terapeutes, mestres, pares i ciutadans conscienciats. I van néixer per estar entre els consellers i pensadors, entre els líders espirituals i morals de la societat. Tu, Meritxell, estàs d'acord que vas néixer per estar entre els consellers i pensadors, entre líders espirituals i morals de la societat?
Doncs no sé si tant, però per lo menos per aportar a través del meu pensament, no? A través de les paraules i de poder guiar persones en processos d'autoconeixement. És interessant que diguis això de la creativitat, perquè just ara estic escrivint un llibre sobre persones altament sensibles i creativitat, i hi havia molts exemples, no? En la meva recerca que em trobo, pues, l'ADD, no?, per exemple, o moltes persones que són famoses i que en realitat el que tenen en comú és que són persones creatives, són persones empàtiques i altament sensibles. Per tant, sí, el món dels artistes està ple de persones amb alta sensibilitat.
Diu Elian Aron també que és fascinant observar fins a quin punt es confon gènere amb sensibilitat. Els homes no haurien de ser tan sensibles, les dones ho haurien de ser, i tot això comença a casa. Les investigacions demostren que els nens petits que són tímids no són ni tan sols del gust de les seves mares, deia aquesta autora en aquest llibre, El don de la sensibilitat. I això, segons els investigadors, es pot interpretar com una conseqüència del sistema de valors de la mare, no? I ella deia, quin començament de la vida... De vegades has pensat, Oriol, que un home no hauria de ser com tu eres? Això en el passat?
Bueno, ara estic escoltant la veu de mon pare, quan senti el programa, dient, on dena, que sensible ets, hosti? Sí, sí, està clar, no?, que s'està canviant això, per sort, però només tirant dos o tres, la nostra, bé, jo soc dels 80, ben just, però tires dos o tres generacions enrere i la figura masculina tenia de ser robusta, tenia de ser hermètica, tenia de ser... No em puc ni imaginar com ho devien passar llavors la gent sensible, amb vides tan dures. Avui en dia pot ser difícil, és molt depèn de l'entorn, però és evident que a l'home, la figura masculina, en general, hi ha entorns i hi ha, evidentment, matisos a la societat, però en general... No, que sigui sensible, com a molt sensible a nivell romàntic de les pel·lícules, saps? Però no que no sigui sensible a nivell de delicadesa, del dia a dia. Perquè després, sí, si veiem tots un home que és artista i és sensible o així, doncs està acceptat, no? Però així, comunment, en el dia a dia, doncs encara costa.
Sí, no sé si no vas fer el servei militar, oi?
No, no, l'altre dia ho parlava amb la meva parella. No, jo sóc de la generació que ja es va acabar, i som de l'últim any que vam anar a demanar pròrrogues, i per sort no el vam tindre de fer, o tampoc.
Perquè no t'imagino allà amb un fusell fent aquelles coses que feien.
No, a veure, jo considero que tinc molts matisos, no? Llavors ara estic parlant d'aquest tema i em surt aquesta manera de parlar, i després en un altre entorn puc tindre un altre tarannà, no estic tot el dia parlant fluix, i són coses que em toquen molt i em surt aquesta manera, no? Després puc estar de xàxera i puc fer una mica el ruc, evidentment, però hi ha algunes línies, sobretot morals i ètiques, que creuar-les suposen una contradicció tan gran que s'expressen inclús en dolor o malestar físic.
Aquesta generació a la qual feies referència, o més d'una generació, no? Doncs tenia una frase cèlebre, que era: els homes no ploren.
Sí.
Com si els homes no poguéssim expressar determinades emocions, perquè això ens feia més, aparentment, ens feia més dèbils.
Sí, o ens feia afeminats, no? Com si ser afeminat o com si treure la teva energia femenina fos algo dolent, que és algo superbonic, no? I molt necessari avui en dia. Però bé, com a mi m'agrada pensar més en el present i mirar una miqueta que, bueno, som ara mateix aquí, doncs, gent bastant relativament jove que estem parlant del tema i ho veiem diferent, i tant de bo això pugui ajudar les pròximes generacions. Bueno, et parlava del que em deia el meu pare, no? Però, bueno, a l'agost jo seré pare d'un fill, i si té alta sensibilitat, jo no li diré: hosti, que sensible ets. Jo diré: hosti, que guai, que bonic que siguis sensible.
En Francesc Miralles diu al pròleg d'Un clar al bosc, del teu llibre: no és un tret que s'hagi d'ocultar, sinó més aviat tot el contrari. És una cosa que val la pena celebrar i compartir, ja que les persones altament sensibles són la llum del nostre univers. Perquè la sensibilitat no és només vulnerabilitat, com alguns poden pensar. Ser sensible significa ser poderós, atent, profund, respectuós, tendre. En resum, ésser humà. Sobre aquesta, abans d'acabar, estem ja en la recta final de la conversa, Meritxell, sobre la qüestió de la sensibilitat i delicadesa i la masculinitat, què en penses?
No, crec que l'altra sensibilitat està menys permesa socialment a nivell dels homes, i que, no, això que deies abans, dels homes no ploren, no? Les dones no ploren, no hi ha un equivalent, no? Potser per les dones altament sensibles ens és més fàcil plorar per mostrar, doncs, la nostra emoció, i pels homes menys, no? Crec que això, menys mal, està canviant en els últims temps, i que, per tant, ser altament sensible hauria d'estar permès i socialment ben vist, sigués una dona o un home, no? Independentment del gènere, que aquesta sensibilitat sigui una cosa natural.
I en aquests moments tu estàs veient també una transformació ràpida? O sigui, bé, la nostra societat està canviant, de manera molt, molt ràpida, i alguns són canvis quàntics, gairebé. Però estàs veient també una transformació en aquesta direcció?
Jo crec que sí. Jo crec que cada vegada la masculinitat sobretot està canviant a nivell general. Crec que s'està trobant aquest balanç, no?, entre la part femenina i masculina que tots tenim dintre, d'alguna manera, no? Anar trobant, doncs, encaixar aquests dos costats, no?, que tenim, i anar posant el balanç. I llavors jo crec que a poc a poc sí que es va acceptant que l'emoció no és només un tema femení, ni la força és un tema masculí, sinó que simplement són aspectes que tots tenim en nosaltres i que surten d'una manera o una altra, i que hem d'acceptar que formen part de l'ésser humà, de la persona, no?, independentment del gènere.
Susan Cain. La soledat per a alguns introvertits és tan important com l'aire que respiren.
pàgina 71 d'Ungla al bosc, va arribar a tenir algunes feines, però totes li van semblar molt avorrides. Tan sols passava les pàgines del calendari amb la il·lusió que arribessin el cap de setmana o les vacances, encara que no aconseguia gaudir-ne davant la perspectiva de tornar a la rutina. Sense adonar-se'n, es va anar allunyant del món, cansat de sentir dolor. Bé, aquí hi ha un punt autobiogràfic amb la qüestió, suposo, de les feines, eh? Una mica, m'imagino, Oriol?
Una mica, sí. Dir que l'essència del llibre és una mica l'essència d'una persona que té una revelació. Per tant, jo invito a la gent, no només al meu llibre, és igual si és el meu o el de la Meritxell o el que sigui, invito a tothom que tingui dubtes sobre alta sensibilitat a que investigui, a que indagui, a que vagi a professionals, que vagi a psicòlegs, que n'hi han de molt i molt bons, i que expressi la seva sensibilitat. Sembla un tòpic, no? Però és que el món la necessita. Així de simple. El món necessita sensibilitat.
En Francesc Miralles va en aquesta línia, no? En la introducció, en el pròleg, no? Que és, bé, estem veient cada cop més persones altament sensibles per algun motiu.
Sí, el Francesc, que és un mestre en la sensibilitat i és tot generositat, a mi el fet d'acompanyar-me amb el llibre ja em va demostrar, no?, com una persona, com una eminència al món de la literatura, excepte acompanyar-me amb jo, que sóc totalment desconegut. I jo vaig tocar la seva porta perquè seguia l'instint meu, i és com veus que al final, si et deixes anar, si confies en qui ets de veritat, les coses, doncs, bueno, es mouen cap a llocs on poden ser molt, molt boniques.
La gent necessita més persones com l'Oriol i com la Meritxell. I, Meritxell, hem d'acabar, tanques tu el programa. Com vols, amb aquests ocells de fons, amb aquesta banda sonora tan bonica que ens ha acompanyat durant tot el programa, com vols acabar, Meritxell?
Doncs mira, en línia del que deia l'Oriol, no?, de que hem d'expressar la nostra sensibilitat, jo crec que tots hem de trobar el nostre estil de sensibilitat autèntic que ens permet treure això que tenim i que som cap enfora, i que la sensibilitat no és una, sinó que és única per cadascun de nosaltres, perquè tots nosaltres som iguals però diferents alhora. Així que a trobar el nostre estil de la sensibilitat i aquests camins que ens permetin treure-la fora.
Meritxell, moltíssimes gràcies. Esperem veure't la propera vegada a l'estudi, si pot ser, si és possible.
Sí,
i també hi obrirem la finestra a veure si sentim també algun ocell. Moltes gràcies. Gràcies, Oriol Ginestà, també per la teva presència.
Moltes gràcies.
Amb majúscules. I per Ungla al bosc. Fins una altra. Als oients i a les oients, sigueu altament sensibles o no, moltes gràcies, una forta abraçada.